Avui a Líquids, associacionisme i valors.
Líquids, l'estiu de l'oracle, amb Xavier Grasset.
Castellers, esplais, associacions de veïns, corals, grups esportius, plataformes per la llengua, per la cultura, entitats socials de puntaires, gent que vol ballar, centres cívics... L'associacionisme és un fenomen social, jurídic, històric, de les societats modernes que consisteix en la voluntat dels individus d'unir-se per aconseguir uns objectius comuns i molt diversos, com veiem. És, de fet, la base de la societat civil. És el millor camí per canalitzar les inquietuds que tots tenim. Amb les associacions es potencia l'activitat cívica dels ciutadans, s'aconsegueix més cohesió social, s'aprofundeix en la democràcia. Els primers antecedents de l'associacionisme modern es remunten, de fet, a l'antic règim, amb els gremis, els col·legis, les confraries. Per què els humans vam començar a treballar plegats? Col·laborant som més eficients, més creatius. Només junts podem transformar la realitat, millorar la qualitat de la vida pròpia i dels nostres veïns. I com es conjuga la iniciativa social privada amb la pública? Estan condemnades a entendre's o sempre seran font i focus d'atenció? Avui a Líquids parlem d'associacionisme i valors. Ho farem amb Joan Font i Joan Subirats, els nostres dos convidats, també, lògicament, amb l'equip del programa avui, Lluís Àngel Alonso, Sergi Cotillas, Judit Sala a la producció, Eva Pineda als guions i a la documentació, i també els companys Eugeni Aroce i Joan Jordi Rossell, amb els fons documental. Però, com diem, especialment amb dos convidats, als quals passem a saludar, Joan Font i Fabres, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Joan Font, doctorat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, universitat on ha estat professor, vicedegà, director de doctorat i també ha coordinat l'àrea de participació ciutadana de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques. És investigador científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i director de l'Institut d'Estudis Socials Avançats. Ha dirigit investigacions sobre participació ciutadana en la presa de decisions per ajuntaments, per administracions públiques, aquí i arreu d'Europa. Investiga la ciutadania, la política i les polítiques de l'administració. Ha treballat diferents mecanismes de participació ciutadana organitzada, com els referèndums, eleccions, jurats ciutadans i enquestes deliberatives. També ha fet investigacions sobre enquestes, opinió pública, associacions, capital social i participació política. Ha publicat nombroses investigacions en col·laboració, les més recents, per exemple, una topografia de les minories ètniques i les poblacions immigrants aquest mateix any passat, desafiaments metodològics i estratègies d'investigació, i també Democracia sigilosa en España, preferències de la ciutadania espanyola sobre les formes de decisió política i sus factores explicativos. A més de Joan Font, també ens acompanya un altre Joan, Joan Subirats i Humet. Què tal, com estem?
Què tal?
Més conegut pels nostres oients, dels oients de Catalunya Ràdio, doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, catedràtic de Ciència Política de l'Autònoma, investigador també i director de l'Institut del Govern de Polítiques Públiques. Es descriu com un professor universitari que intenta traslladar les seves preocupacions socials i polítiques de l'àmbit educatiu i el del compromís personal. És coneguda la seva trajectòria en l'època universitària, lluitant contra el franquisme, i tot i estudiar econòmica sempre va tenir la sensació del que s'havia d'estudiar i dedicar era l'estudi de la ciència política. Especialista en temes de governança, gestió pública i anàlisi de polítiques públiques i exclusió social, així com en problemes d'innovació democràtica i societat civil, dels quals s'ha publicat també nombrosos llibres i articles. Els seus últims, alguns com a autor o editor, són Repensar les polítiques urbanes, de l'any 2012, Otra societat, otra política, del 2011, Anàlisis i gestió de polítiques públiques, de l'any 2008, i podem dir això, que potser el coneixem més perquè habitualment el veiem col·laborant en els mitjans de comunicació. No sé si plantejar-los d'entrada aquesta contraposició que tenim. Potser tenim la idea de que aquesta societat líquida i moderna és també molt individualista, o els individualismes pesen molt, però no sé si al costat d'això també hi pesa l'associacionisme. Espero no entrebancar-me massa amb aquesta paraula. No sé si també ens associem molt, si tenim molt de neguit de participar en la vida col·lectiva o si pesa més un perfil de ciutadà més individualista que va més a la seva, que viu i que deixa viure els altres. Professor Font.
Home, jo diria que aquesta tensió entre individu i col·lectivitat sempre ha estat allà, no? Necessitem una mica els nostres espais i potser en som més conscients en aquest món actual, no?, que en altres períodes anteriors, però a la vegada això, aquest individualisme, diguem-ne, ens porta a una soledat molt extrema, no? Uh-huh. I encara que reconeguem molt la importància d'aquest espai individual, necessitem treballar amb els altres, no? Ho necessitem, jo diria, per tot. Ho necessitem, diguem-ne, per qüestions afectives, ho necessitem perquè veiem que som més eficaços i que podem lograr moltes més coses si ho fem les coses junts, no?
Mm-hmm. Sí. Jo,
crec que la tensió hi és, no? És una tensió entre aquesta lògica més individual, més de competència, més d'excel·lència, de preocupar-se bàsicament per la teva pròpia trajectòria vital, i al mateix temps jo diria que cada vegada hauríem de ser més conscients de les nostres interdependències, per dir alguna cosa, no? És a dir, de la nostra necessitat de comptar amb els demés, no? Fixem-nos, per exemple, que la llei aquesta, que ara està molt en qüestió perquè és difícil de portar-la a la pràctica, que és la llei que li vam dir de la dependència,
sí.
En el fons el títol original era llei en defensa de l'autonomia individual i contra la dependència, i es va convertir en la llei de la dependència, no? Perquè d'alguna manera estava, el que es volia fer amb aquesta llei és reforçar, no?, les capacitats autònomes de la gent, però s'era molt conscient de que s'estava adreçant a una gent que necessitava molt la cura dels altres, no? I aquesta jo crec que és una tensió creixent. Jo diria que les nostres societats han posat molt en valor el tema de l'autonomia individual, de l'autonomia personal, i jo crec que cada vegada som més conscients també de que si només parlem d'autonomia individual i d'autonomia personal i no parlem també del teixit que envolta les persones, la tendència pot ser, com diuen els anglesos, a generar free riders, no? Que són, uh-huh, aquests que viatgen de franc, no? És a dir, que s'apunten, no?, a la...
Un autoestopista.
Amb una... Bueno, aquests que, d'alguna manera, l'exemple clàssic és una persona que treballa en una empresa que no es mobilitza per lluitar per uns millors salaris ni per unes millors condicions de treball, però com que els altres ho fan, al final ell s'ha apuntat de franc, no? És a dir, viatge de polissó, no? Viatge de franc en aquest procés i se n'aprofita, no? Uh-huh. Llavors aquesta tendència entre anar a la teva i tal, o de, diguem-ne, de preocupar-te del conjunt de vincles i de lligams, és una tensió que en les societats modernes es dona més segurament que abans, no?
Uh-huh. Clar, just al començar el programa fèiem un llistat de molts diferents tipus d'associacions, però no sé si és el mateix participar, o potser potser algun benefici col·lectiu, no sé si en quant a valors, de participar en una associació castellera o en una agrupació, algú que va a Valls de Saló, o està en una associació de barris, de veïns, o fins i tot després amb aquest altre fenomen que no sé si és ben bé associació o moviments que han sortit recentment i que afecta o que van directes a atacar un problema directe, no? Ja sigui la renda mínima o la hipoteca o un problema polític concret, no? Però si és el mateix, si hi ha una part comuna, potser...
Des del punt de vista de l'efecte que té en tu com a persona, jo diria que és més important quina és la manera que tu t'impliques a l'associació que no a què es dedica l'associació. Mm-hmm. No? És a dir, hi ha gent que el seu vincle amb una associació pot ser pagar una quota. No? O hi ha gent que el seu vincle pot ser això, no? Rebre la informació de l'associació, mm-hmm, a casa, no? De fet, aquest és el vincle majoritari, no? Quan diem sí, que el 40 i tants per cent de la població espanyola o catalana, no?, és membre d'alguna associació.
Un 40% és la...
Sí, per ahí. Ballo una mica les xifres, diguem-ne, però una mica més del 40, no? Al voltant del 40, diguem, no? Mm-hmm. Això és gent que és membre d'una associació, però
que paga la quota.
Això mateix. La majoria d'aquests, diguem-ne, la relació que tenen és aquesta, no? Paguen una quota, diguem-ne, i a lo millor els hi arriba alguna informació, tenen algun benefici per ser membres de l'associació. Un altre grup més petit són la gent que ja hi participa activament, i d'entre aquests hi ha qui va a una reunió cada 15 dies o a una activitat cada 15 dies, i aquí l'associació és la part més important de la seva vida. Uh-huh. No? Jo diria que des del punt de vista, diguem-ne, de l'efecte que té en la pròpia persona, una altra cosa, diguem-ne, és en la democràcia, en la col·lectivitat, etc. Però en l'efecte que té en un, jo crec que la clau és aquesta, no? Com estem implicats a l'associació, no? O sigui, quan li donem, i segurament quan li donem a l'associació, té molt que veure també amb què rebem, no? Què traiem d'allà.
Que se m'acut que hi ha un altre fenomen, en fi, relativament recent, però que és el de les xarxes socials, que permet fins i tot una participació com aquesta de potser estar apuntat i pagar la quota, ja sigui de Greenpeace, d'Amnistia Internacional o de qualsevol tipus d'organisme, organització, en la qual seria una col·laboració de clicar, no? És a dir, que des del sofà de casa tu dius, jo col·laboro amb tal associació, però en el fons no faig res només que dir que m'agrada o que estic a favor o que financio.
Sí, però jo no la menysprearia, perquè primera que això, que cadascú té la disponibilitat, diguem-ne, de temps i de recursos que té, no? I segona, que les associacions, moltes d'elles, no podrien funcionar sense això, no? Sabem que per moltes, aquest finançament que porten els membres, diguem-ne, a través de les seves quotes és absolutament fonamental. Aleshores, aquest és un tipus de vincle amb les associacions, i fins i tot hi ha molta gent, diguem-ne, que va canviant el seu vincle, no? O sigui, no es tracta, diguem-ne, de dir aquesta és la participació bona i aquesta és la dolenta, no? Potser hi ha una associació en la que en un moment de la teva vida allò t'afecta molt, no? Típic, diguem-ne, no? Els pares de criatures petites, hi ha un moment, diguem-ne, que s'impliquen molt activament, diguem-ne, amb l'AMPA, no? I aleshores, en aquella època, deixen de participar en les altres associacions a les que estaven.
Però quan els nens ja van a l'institut, ja se'n desentenen, no?
S'acaba i tornes a una altra cosa, no?
Sí, no, i a més jo crec que a vegades, quan parlem d'això, ho estem formalitzant molt. I si pensem en termes reals, hi ha molta cooperació i molta capacitat de compartir informal, no? O sigui, és diferent, diguem-ne, per dir alguna cosa, no? El que va passar fa un temps a Can Vies, no? De que la gent es va plegar per treure les runes i es va fer una cadena llarguíssima de gent traient runes. Si tu els dius, escolta, vols venir a treballar a treure les runes de Can Vies? Bueno, i quan em pagues? Quan hi haurà els descansos? Tindré, no? És a dir, tindré seguretat social o no? I en canvi la gent ho feia totalment voluntàriament perquè estava implicada emocionalment i ideològicament amb Can Vies, no?
Perdona, o si digui és una gran nevada i diguis, ostres, que no, agafa't tu la pala i vés-te traient la neu de la casa, bueno, no, que vingui l'Ajuntament que pago impostos.
Però llavors, en canvi, i això li donem, o els voluntaris dels amics de la gent gran, no?, que se'n van diguem-ne, acompanyar la gent gran perquè està sola i etcètera, etcètera. Molt bé. I això ho fem i li diem associacionisme, li diem implicació, li diem participació social, etcètera. I en canvi, si jo que sóc de poble històricament de Santa Perpètua o qualsevol altre lloc, doncs deia, escolta, cuida'm els nanos que surto un moment, o em pots anar a comprar uns tomàquets perquè avui no em va bé si vas al mercat, o em pots ajudar a baixar l'escala perquè no, la meva mare està sola. I això ho fas constantment. És a dir, la vida seria impossible, segurament, en una societat si no hi haguessin aquestes constants formes, diguem-ne, de col·laboració. Passa que això no li donem, diguem-ne, l'estatus de participació, i llavors aquest estatus, quan diem, és que jo formo part de, no?, o estic implicat, o faig, o participo en crowdfunding, o no sé què, llavors estic generant un procés diferent, no? Jo crec que hem de... Amb en Joan a vegades n'hem parlat, no? A què anomenem participació, no? És a dir, són els aspectes més quotidians de la vida els que podríem dir participació, o hem d'entendre que hi ha un llindar formal a la qual a partir d'aquí podem parlar de participació, no? Jo crec que això és un debat, també, no?
Però suposo que si ho vols sistematitzar, si ho vols estudiar, ja sigui sociològicament, no? Suposo que sí que necessites que hi hagi una formalització, que potser l'altre és més eteri, no?
Clar, has de definir d'alguna manera, diguem-ne, quin és l'univers al que tu et vols dedicar, no? Aleshores, efectivament, tota aquesta xarxa, diguem-ne, d'intercanvis informals, a mi m'és igual, diguem-ne, si li diem participació o no li diem participació, no? Però segurament, des del punt de vista de algunes de les coses que produeixen la societat, és diferent a estar implicat a la plataforma d'afectats per la hipoteca o a l'associació de veïns o al grup de castellers, no? En altres coses potser no? En alguns dels aspectes, diguem-ne, de beneficis socials o fins i tot psicològics, emocionals, probablement hi ha moltes més similituds, no?
Associar-nos, treballar plegats, gairebé instintiu, no? Si tenim en compte la necessitat que tenim d'estar connectats per sobreviure i sentir-nos protegits. Escoltem un breu fragment d'Elsa Ponset a propòsit d'això, de la capacitat que tenim nosaltres d'associar-nos i de treballar connectats.
Els humans estem a mig camí entre éssers individuals i socials, malgrat que pesa molt la nostra necessitat de pertànyer a la resta del món. Com ho aconseguim? Busquem llocs en els quals fer arrels, idees per defensar, valors per assumir com a propis, persones a les quals anomenar família i amics. Passem molt de temps establint aquests vincles i desenvolupant una identitat personal i social. Quan dius que pertanys a un país, una religió o un equip de futbol, estàs adoptant i fent teves les característiques i la força de totes les persones que pertanyen a aquell mateix grup social. Aquesta identitat és el pont que et permet trobar el teu lloc al món. Elsa Ponset. El mundo en tus manos no es magia, es inteligencia social.
Mirem de treure l'entrellat d'aquest fet d'associar-nos, de viure en societat. Ho fem aquí a Líquids, que dediquem a parlar d'aquest aspecte amb Joan Font i Joan Subirats. No sé si això també diu de les persones, diu de nosaltres mateixos, si en el fons busquem, això no sé si és instintiu, si hi ha una part instintiva o no, si és antropològic, però no sé si també... diu de nosaltres, si ens estem construint a base de formar part o de donar suport a una associació de barri o a un grup de castellers, si els nostres interessos també ens acaben conformant nosaltres.
Bueno, i tot aquest procés de socialització, no?, que se n'ha parlat moltes vegades, no? És a dir, aquesta, la imatge de la persona individual única seria la imatge de Robinson Crusoe, que de seguida va aparèixer Viernes, diguem-ne d'alguna manera, no? És a dir, la idea d'un espai no social, d'un espai no polític, no? Seria la idea de la illa de Robinson Crusoe, no? Una persona sola que està... Podríem parlar de les interdependències amb l'entorn natural, no? Però si ho marquem en l'àmbit estrictament social, aquesta seria la imatge. I és evident que és una imatge que no és real, no? És a dir, no coneixem vida, inclús els eremites o les opcions que s'han pres més de caràcter individual acaben tenint sempre uns vincles, d'alguna manera, no? Llavors jo crec que això és una mica bàsic, no?, aquest element. El que hauríem de veure és si això és un procés educatiu, no?, que jo crec que sí, diguem-ne, els estudis que hem fet en l'àmbit de la ciència política sobre socialització posa molt de relleu als espais naturals, que seria la socialització més primària, i una lògica més de socialització secundària, no? I els espais naturals, pues, acostumen a parlar-se de la família, de l'entorn veïnal, no?, etcètera, de l'escola, i després hi ha espais ja que són més dels teus pars, no?, que se'n diu, no?, la gent amb la qual, diguem-ne, acabes fent la teva colla d'amics, etcètera. I això et va marcant, no? O sigui, per exemple, inclús políticament podríem dir el fet de que visquis una època de convulsions o no la visquis, això et marca també políticament. Podríem dir que hi ha generacions de la transició, hi ha generacions de la guerra d'Iraq, hi ha generacions, ara podríem dir del 15M, no? Hi ha generacions, no? És a dir, hi ha moments socials que marquen processos de socialització i de canvi, per exemple, en l'àmbit polític, però també en l'àmbit social, no?
Sí, sí. Jo diria que sentir-nos part d'algun tipus de comunitat, efectivament, diguem-ne, és una necessitat humana bàsica, no? Una cosa és que hi ha gent més sociable o menys sociable que li agrada passar més o menys gent, més o menys temps compartit amb altres persones, no? Però el sentir-te part d'una comunitat, jo crec que pràcticament tothom, no? És un desig universal. Segurament el que ha canviat és que aquestes comunitats fa temps eren comunitats gairebé naturals, diguem-ne, no? Naixies a un lloc i, per tant, diguem-ne, ja formaves part automàticament, diguem-ne, de dos o tres grups, no? Ara aquestes identitats són molt més... ens les podem anar canviant, diguem-ne, no? Jo decideixo que no vull ser d'aquí i em moc i em trasllado a un altre lloc o adopto una altra identitat o canvio, no? Tenim moltes més identitats possibles, disponibles, no? I ens la triem. Són comunitats més descriptives, diguem-ne, més triades. No?
Inclús amb l'àmbit de les xarxes hi ha aquest fenomen que és curiós dels avatars, no? És a dir, tu pots tenir diversos avatars, no? O sigui, tu pots tenir un nom real, després pots tenir un altre nom a la xarxa, pots, ara, per exemple, tot el debat que hi ha sobre el dret a l'oblit, no? Pots, sí. Perquè, clar, les xarxes... Abans la gent, diguem-ne, tenia evolucions, no? Que feien que a l'època de la joventut, de l'adolescència, feia bestieses, posem per cas. Però llavors ningú se'n recordava, aquestes bestieses. Ara, com que has penjat fotos al Facebook o no sé què, llavors tota la vida arrossegues...
Pots recordar, aquest, no?
Llavors, clar, ara...
O si has anat canviant de parella, també.
En molt pocs dies, no? Fa uns mesos, quan, o fa un temps, quan, es va, sí. quan Google va permetre fer això, en dos dies va haver-hi 12.000 persones que van demanar el dret a l'oblit, perquè tenien coses allà penjades que no els agradava, que no els agradava. Inclús, en alguns casos, delictes, no? És a dir, persones que havien complert el seu delicte, no? Mm-hmm. És a dir, havien complert la seva pena, per dir-ho així, i deien, clar, però jo vaig demanar feina i tota la vida em recorden qui he estat, no? Llavors, jo ja no sóc aquell, no? El que deia, jo ja no sóc aquell que era, jo ja sóc un altre, no? Sí, això és... Jo crec que el fenomen de les xarxes és curiós perquè el Manel Castells, alguna vegada que l'he sentit parlar d'això, diu... Sempre s'havia dit que les xarxes socials generarien més aïllament i estan generant més connexió social. O sigui, més... Això es veu que hi ha alguns estudis que ja s'han fet, no? És a dir, a més, diguem-ne, connexió online, mm-hmm. més connexió presencial directa, no? I, en canvi, havíem imaginat, no?, que potser que més connexió online només, no?, això generaria més aïllament, no? Sembla que no és així.
Era el mite aquell del noi japonès que es tanca a l'habitació, no? I aleshores i que... deixa relacionar-se sí. amb el món, no? Que existeix, però sembla ser que és més aviat un carallat.
Sí, quan tu et mobilitzes, diguem-ne, per les xarxes, ara fa un temps, no? Per lluitar o per dir que no estàs d'acord amb la monarquia, al final has d'acabar a plaça Catalunya a Porta del Sol.
Un altre t'has de trobar, no? Un moment, no? Sí. Un altre t'has d'acabar trobant. I si diu de nosaltres, també diu de les societats, dels ajuntaments, hi ha unes característiques concretes de per què en un poble o en una ciutat vostè que ho ha estudiat això i que té les dades de on hi ha més associacionisme o on hi ha menys, hi ha més al nord d'Europa, més al sud, hi ha caràcters més individuals, o això són tòpics que tampoc s'ajusten a la realitat concreta?
Sí, mira, exactament per què a uns llocs n'hi ha més que d'altres,
jo
la veritat és que no ho sabem.
Això no ho sabem.
Però sí sabem, diguem-ne, quan n'hi ha, no? I està clar que, en aquest cas, a tota l'Europa del Sud, el nivell d'associacionisme és més baix que l'Europa central i nòrdica, no? La nòrdica, diguem-ne, segurament són els nivells d'associacionisme més alts, diguem que hi ha una part petita de la població que no sigui almenys membre, no?, mm-hmm. d'alguna associació. Les associacions, diguem-ne, són... El seu abast, diguem-ne, és gairebé universal, no? I pràcticament, no és una relació lineal, però pràcticament, diguem-ne, a mesura que anem baixant, no?, de nord a sud d'Europa, diguem-ne, va disminuint aquest percentatge de participació, no? Després és veritat que també sembla que dintre de la gent que és membre d'associacions, a Europa al sud hi ha més gent que s'hi implica en la pràctica, diguem-ne, no? Més enllà, diguem-ne, de la... De ser membre formalment, no?, de pagar la quota, no? Però sí, hi ha diferències importants.
I també hi ha molt el cas de que la persona que és d'una associació, a més és de diverses, i que el que no és de cap, no és de cap. Vull dir que un és de la colla gegantera, dels diables, de...
Sí, sí, això com amb totes les formes de participació passa, no? Vull dir, està molt mal repartit, no? Hi ha una part de gent, diguem-ne, que no en vol saber res...
Del poble.
I hi ha una petita minoria, diguem-ne, que està ficada a tot arreu, no?, i que participa de totes les maneres i que està implicat, diguem-ne, en moltíssimes associacions.
Sí, jo a vegades dic... Jo vaig ser president de l'AMPA de l'escola de les meves filles, abans que parlàvem d'això, i recordo molt que ens reuníem cada primer dijous de mes, no? Llavors, els que ens reuníem sempre amb els mateixos, no? Sí. Però, en canvi, perquè discutíem allà de tot el que passava a l'escola i del que passava al món, a la guerra d'Iraq o del que fos, no? I, o del menjar dels migdies, o sigui, de tot. Però, en canvi, si li dèiem a la gent, escolta, vols participar perquè tu que saps d'informàtica en l'aula de l'escola, llavors hi havia molta més gent que s'apuntava perquè participar per ells era fer. No era... trobar-se per discutir, no? Yeah. Llavors ells volien tenir també la sensació de que el fet de fer coses, de ser-hi, tenia uns efectes directes, no? Jo crec que això és un cert canvi, no? És a dir, és evident que el que deia en Joan Font abans sobre les dinàmiques d'associacionisme a Europa, això s'ha... Per exemple, haver-hi, doncs, tot el treball que va fer el Putnam, no?, sobre capital social, no?, marca la idea, és a dir, li va posar un concepte amb això, no?, que després ha sigut molt discutit, no?, no va ser ell només, diguem-ne, no?, però aquesta idea de capital social, no?, llavors ell busca, no?, les formes de medir això. Uh-huh. I la hipòtesi que ell planteja és que aquells països que tinguin un nivell de capital social més alt seran més capaços d'afrontar els reptes col·lectius que se'ls hi plantegen. per tant que tindran menys dependència de les institucions, no? Podran fer-ho més col·lectivament, no? I per tant això és un valor que és molt important a l'hora de medir, per exemple, processos de desenvolupament dels països, no? Perquè tu no només has d'invertir en infraestructures, també has d'invertir d'alguna manera, has de tenir en compte el capital social. El que passa és que va ser molt criticat aquest model perquè donava la impressió de que els que ja no tenien capital social no el podien tenir.
Sí, no tenien mai.
Ja, tal. Però bueno, jo crec que marcava una mica la idea de la riquesa d'aquest valor, no? Uh-huh. De com es podia fer servir aquest concepte, no? I és cert, per exemple, que ell ho va analitzar, va ser l'origen del seu estudi a Itàlia, i clar, la capacitat de les diferents regions d'Itàlia a l'hora d'aprofitar més les seves capacitats d'autogovern, des de que es van instaurar les regions a l'any 1970, era molt diferent entre, posem per cas, Calàbria, Sicília, la Pulla, que Lombardia, Emília-Romanya, sobretot, o altres llocs, no? I ell ho valorava, no dient que en un lloc governaven els comunistes i en l'altre lloc la democràcia cristiana, sinó bàsicament pel nivell que deia ell de la civilitat que hi havia allà, no? Del nivell de cohesió social o de capital social que podia existir, no? Mm-hmm. Bueno, jo crec que és un factor que ha entrat una mica en el debat, no? En el debat, diguem-ne, actual sobre aquests temes, no?
Joan, sobre això...
Sí, jo volia tornar al que estaves dient, diguem-ne, de què porta la gent a associar-se, ja. No? D'aquesta gent, diguem-ne, que s'implica esporàdicament, no? Fent coses, no? Uh-huh. Jo crec que té molt a veure amb aquesta idea de sento que sóc útil.
Clar.
No? I amb una idea que comentàvem l'altre dia, no? De que la gent, a les associacions petites, sí. Hi ha més gent que és activa. No? Perquè d'alguna manera el que tu fas es nota molt, no? Tu ets una part...
Hi ha més retribució personal, d'alguna manera, no?
Sí,
no hi ha tantes...
Sents que ets més decisiu,
clar.
No? I per tant, diguem-ne, que la teva aportació és important, no? Pues és igual que aquest informàtic, diguem-ne, o que la persona... Que
la cuina, o que sap cuinar, llavors s'apunta a la cuina.
Si vas a la reunió, ets 20, tothom està opinant, i ja dius, bueno, és igual, ja ho diuen els altres.
I ells en saben més, no? Potser jo sé fer una altra cosa, no? Són més
pràctics. En canvi, si ets el que toques a la festa, no? El que toques al teclat, o ets el que fas el portes al menjar, o el que sigui, allò ho estàs fent tu i només tu, no? O sigui, la teva contribució està molt clara.
Mm-hmm. Fem una petita pausa en aquest punt sobre aquesta conversa que mantenim avui aquí a Líquids, al voltant de la idea de l'associacionisme, sobre aquesta sociabilitat que tots plegats despleguem tard o d'hora en el decurs de la nostra vida i també els valors que hi van associats en aquesta conversa absolutament deliciosa entre Joan Font i Joan Subirats.
Líquids, l'estiu de l'oracle. Amb Xavier Grasset.
Sempre t'han dit...
Estalvia per tenir un matalàs pel dia de demà.
Però resulta que per estalviar, el que has de fer és comprar-te un matalàs a Hipercor ara mateix.
Tenen el 40% de descompte més el 21% de descompte addicional.
I a més, el 20% d'estalvi per noves compres.
Que el preu no t'amoïni.
Però només fins aquest cap de setmana a Hipercor.
Aquest estiu a Catalunya Ràdio, tria i remena. Líquids, l'estiu de l'oracle. Premi Proteus d'Ètica 2013.
Toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. toca el cel amb la mà.
Sentim aquesta cançó dels Strompers a propòsit del fet casteller, que és un altre fet associatiu que no sé si és gairebé singular a Catalunya. A la Índia també es fan castells i en algun altre punt del planeta, gràcies també a la influència que hi ha hagut a Catalunya del fet casteller, que seria un altre tipus d'entitat que en tot cas aplega i que serveix també per cohesionar el país, perquè no sé si hi ha un tipus d'associacions, o sigui, aquestes on l'activitat física, on s'ha de construir alguna cosa, permet que, a més, la procedència, diguem, quedi aparcada i permeti sumar. Parlem d'associacionisme i valors amb els professors Joan Subirats i Joan Font. I també no sé si, amb aquesta idea que apuntaven Subirats abans de la pausa, no sé si un país amb un gran teixit associatiu té, per conseqüència, també una ciutat més rica també amb aquest seguit de valors, de compartir, de respecte, de tolerància, de llibertat, a no ser que totes les associacions siguin pronazis. El que dius és molt ric amb associacions, però totes són la del rifle, del no sé què.
Però hi ha aquesta cosa dels castellers que, clar, si mirem castellers a les colles falleres, diguem, a les sí, falles de València, sí, sí, o les cofradies, que el Joan coneix bé, o altres espais d'aquest tipus d'articulació social per coses concretes, Espanya, durant molts anys, tota Espanya i Catalunya també n'ha tingut moltes, inclús en el franquisme, i no tenien una repercussió de caràcter polític, no? És a dir, per tant, no tenien una... Però, en canvi, nosaltres, amb algun estudi que hem fet en el cas de Sevilla, amb una recerca que vam fer sobre temes d'exclusió social i territoris, etc., vèiem com les cofradies, en alguns llocs, tenien una funció que anava més enllà de la Setmana Santa, és a dir, que articulaven a la gent i feien que quan algú de la cofradia, algun hermano de la cofradia, tenia problemes econòmics o havia tingut algun accident o estava en una fase terminal, el que fos, la gent, diguem, aquesta xarxa, que tenia un objectiu molt clar, que era, sí, diguem, el professor de Setmana Santa, també es feia servir, òbviament, per altres coses. I estic segur que Vilafranca, pel que sé, diguem-ne, per dir alguna cosa, Vilafranca, sí, o Terrassa, la colla de castellers no només fa castell, sinó que, diguem-ne, té una altra funció, no? Però, en canvi, això, a la teoria es diu unes associacions que miren molt cap a dins, no?
Yeah.
Normalment, és a dir, que no miren cap a fora. És diferent aquesta associació que la plataforma de Can Batlló, no? Que s'ha creat amb una lògica exacta més de dir, influència en el barri de Sants,
transforma,
fem un barri cooperatiu, no? És a dir, per tant, tenim formes d'associacionisme més tot... que miren cap a dintre, no? I perquè podríem dir...
Totes dues són transformadores de la societat, en certa manera. També,
sí,
no?
Però en el cas d'aquestes més, per exemple, les d'autoajuda...
Culturals o
no? No, per exemple, jo pensava més en les autoajudes o les sectàries, o etcètera, etcètera. Són no? Organitzacions que tendeixen a associar-se amb una lògica més cap a dins, no? I no estan pensant tant en generar teixit, no? En generar ordit, no? Llavors, això jo crec que són diferències són també diferents. Significatives, no?
Sí, jo diria que la gràcia, precisament, és això, no? Que hi ha associacions molt diferents i que juguen papers diferents a la nostra societat, no? Des del punt de vista, diguem-ne, més polític, jo diria que almenys hi ha allò tres papers molt diferents, no? Que anant, diguem-ne, dels que més li agrada als que menys li agrada, diguem-ne, als polítics, no? Hi hauria aquesta primera, diguem-ne, que seria la de cooperació, no? L'associació, diguem-ne, en la que d'alguna manera puc delegar una sèrie de tasques de responsabilitat social i que no necessito, aleshores, posar molts recursos de col·lectius de l'administració pública.
Ja ho fan sols.
Ja ho fan ells, no? Aquesta resulta, diguem-ne, molt còmoda, diguem-ne, pels governants i segur que resulta molt útil socialment que existeixi com una de les funcions. Després hi ha una altra diferent, diguem-ne, que seria... l'associació com una manera, diguem-ne, de conèixer millor les preferències de la ciutadania, no? Com d'enriquir, si vols, la capacitat de representació, no? Tenim un instrument de representació, diguem-ne, formal, no? Que són els partits polítics, però a més resulta que la gent també vol expressar, no? Les seves preferències a través de tota una altra sèrie de mecanismes que hi ha allà, no? Que són les associacions, no? I per tant això serveix per donar missatge sobre què volem o no volem, no? I a través d'això jo puc dir, pues, m'agrada molt el Partit Popular i el voto
les eleccions, però en canvi, no, a través de l'AMPA de la meva escola pública, dono suport a una escola pública, diguem-ne, que és una cosa que va en contra del partit, diguem-ne, el que he votat.
Que,
no?
Que fa retallades o el que sigui.
Sí, sí. Mateix. I després hi ha una tercera, que és aquesta tasca, diguem-ne, si es vol, més de control, no? Aquesta tasca, diguem-ne, de qüestionament, fins i tot, no? De les autoritats, no? D'aquesta societat civil, diguem-ne, organitzada, que d'alguna manera això, no? Mira, no? I exerceix... És una... És una tasca que, si vols, ja els primers defensors liberals, no?, de l'associacionisme, diguem-ne, la veiem fonamental, no?, per aquest perill, aquesta por, diguem-ne, no?, de que les autoritats, el poder, l'Estat, concentri massa poder. Deien, un dels arguments, no?, una de les eines més importants que tenim per defensar-nos és precisament això, no?, estar organitzats i tenir aquests ulls col·lectius posats a sobre d'ells per assegurar-nos de que no hi hagi abusos de poder, no? Això s'ha dit moltes vegades, diguem-ne, que les societats en què hi ha més corrupció són societats també més dèbils des del punt de vista de l'associacionisme, no? Perquè no hi ha aquestes associacions fortes que són capaces...
Aquest contrapoder, diguem-ne, d'alguna manera, no? Hi ha aquest element també, crec, important de veure una mica quina és la deriva actual, no?, amb aquests temes, no? Amb la mesura que els estats Europa Occidental han perdut capacitat, diguem-ne, fiscal i tenen menys recursos, tenen més deutes i tenen més dificultats per mantenir les promeses, no?, de provisió de serveis i de drets que tenien plantejades, estan apareixent aquestes dinàmiques. Tant, per exemple, els casos més emblemàtics per mi són Holanda, amb el que va dir el rei d'Holanda de societat participativa, no? És a dir, s'ha acabat l'estat de benestar, comença la societat participativa, el dispavileu-se, no? I la Big Society del Cameron i del govern conservador liberal a Anglaterra, que també diu, no, nosaltres volem que hi hagi una societat civil molt més activa, perquè nosaltres no tal, no? Clar, això llavors dona la impressió de que estan dient assumiu més la responsabilitat vosaltres perquè tots no som capaços, però clar, a canvi d'això, no hi hauria d'haver-hi un cert replantejament del poder? Perquè clar, si tu el que fas és dir jo segueixo en el poder, segueixo organitzant-ho tot, segueixo prenent decisions sobre tot, però us demano que participeu més i tingueu més responsabilitats, això hauria d'haver-hi un cert reequilibri amb les lògiques de poder, no? Aquest és un tema que està plantejant-se molt ara, és a dir, que si diem aquesta associació, aquesta entitat, doncs arribarà allà on no arriben els poders públics, molt bé, i farà aquestes funcions. Però llavors la institució que ens cobra els impostos per fer serveis, que ens demana el nostre vot i la nostra legitimitat, quina és la seva funció exactament? S'està desresponsabilitzant. Quins són els equilibris amb això que hauríem de plantejar-nos, no? I llavors això em sembla que és un tema important.
Bueno, són aquesta nova fórmula de presa de decisions, no? Fins i tot, no sé si a la universitat, aquestes càtedres de governança, no? És a dir, com es prenen decisions des dels poders públics? Si sempre, no sé si amb la cobertura o amb la consulta a d'altres associacions o veus de l'esfera pública, no? Neix tot això de... No, com es diu allò? No in my back... Quan...
Not in my backyard, no al meu pati de darrere. No?
Quan s'ha de posar una antena de telefonia que es diu que pot tenir...
O un centre d'atenció de roba de penents o un dipòsit de residus.
L'Ajuntament no acaba prenent la decisió si no és amb el vistiplau de no sé quantes associacions que hi ha com contrapoder, no?
Sí, a veure, mecanismes d'aquests cada vegada n'hi ha més, no? I segurament va una mica amb aquesta línia, diguem-ne, de ser l'altra cara, no?, d'aquesta societat participativa, si en volem dir així. El que passa és que la sensació general que tenim és que amb algunes poques excepcions la tendència, diguem-ne, és a crear més la formalitat de l'espai participatiu que a donar-li poder de veritat, no? En general, en molts d'aquests espais es discuteixen coses, però normalment, diguem-ne, quan hi ha capacitat decisòria és perquè les decisions que s'hi prenen són molt petites. És a dir, de tant en tant, diguem-ne, s'organitza un referèndum vinculant si és per decidir el nom del carrer. No? Yeah, o sigui, de les dues dies de festa de caràcter local ens quedarem amb la segona Pasqua o ens quedarem amb no sé quina, no? En canvi, diguem-ne, l'urbanisme no, no? L'urbanisme, diguem-ne, als ajuntaments, això és massa important, això...
Sí, clar, sí. Però se suposa també que pots fer l'altra lectura, i se suposa que l'Ajuntament té els tècnics, els especialistes que et saben dir si el trànsit millorarà, si fem un tramvia que creui tota la Diagonal, que si no, no? I en canvi, per comptes de decidir-ho aquests especialistes, ho preguntem a la gent que potser no tindran aquesta capacitat.
Però ara,
capacitat.
Ara comença a passar una cosa que abans no passava, que és que hi ha més grups de professionals i de tècnics que estan, diguem-ne, ajudant a les entitats, a les associacions, per dir, no, és que això es pot fer així d'aquesta manera, i aquí tenim el projecte, no? És a dir, recordo amb el cas de Can Vies, que es deia, no, és que això està a punt de caure. I un col·lectiu d'arquitectes, és la Col, que va dir, escolta, nosaltres hem fet un projecte aquí i tenim un informe que diu que això no caurà. I, aviam, discutim, no? És a dir, perquè si no, hi havia una mica la lògica de dir, sí, vosaltres que participeu, però nosaltres tenim tots els recursos.
Sabeu, no?
No en sabeu.
Exacte, que l'Ajuntament o l'administració que sigui és la que té l'autoritat i, a més, els recursos per...
Sí, la perspectiva tradicional era els ciutadans potser poden aportar alguna cosa perquè tenen, diguem-ne, el saber de la quotidianitat.
Sí,
no?
Si del Freire, no? Saben el que passa cada dia. Però només aquest.
I això és veritat que cada vegada és menys cert, no? Perquè cada vegada, diguem-ne, hi ha grups
organitzats... La gent està més formada i hi ha més capacitat de connexió. El cas de la PA és un cas bastant emblemàtic, no? Per exemple, doncs, ells han sigut capaços de resistir de fer front als desnonaments a través d'un mecanisme clàssic, no?, de les entitats, que és dir, ve la policia a desnonar, nosaltres ens hi oposem. Això seria el clàssic. Però després han presentat una ILP les Corts. Després han presentat un recurs al Tribunal d'Estrasburg. Després han organitzat l'obra social de la PA i és a dir, comencen a tenir una capacitat que va més enllà de la típica reacció. I, a més, segurament en temes de política d'habitatge tenen experts molt bons que són capaços de discutir al nivell que sigui amb el conseller o amb el ministre sobre aquests temes, perquè alhora... Entens? Llavors jo crec que això és un cert reequilibri, no? Estem avançant cap a una societat que es reequilibra més, no? Que és més capaç de compartir decisions, no?
Però que seria un tipus d'associació que desborda el marc clàssic d'aquestes altres associacions, no? Que fins i tot és gairebé un moviment, no? No sé si és més transversal, o en tot cas o que agafa un dia un nínxol, no? O un interès concret, no? Un tema i se'l fa seu.
Sí, en aquest cas potser la distinció no és tant, diguem-ne, la d'associació moviment com això, la de quins recursos és capaç de mobilitzar, no? I fins a quin punt això és capaç d'anar més enllà, diguem-ne, de la cultura habitual, no? De moltes d'aquestes coses que era aquesta cultura resistencial, no? De ens oposem a una determinada proposta de les autoritats, sinó que, a més, això... No
només és reactiu, sinó que també és propositiu...
Som capaços això mateix, no? De fer propostes alternatives i de, no només de posar-les sobre la taula, sinó d'executar-les, com això que deies. No?
I en un moment determinat, una persona que està subjecta a un possible desnonament, diguem-ne, per simplificar, tindria tres possibilitats. Anar a l'oficina de mediació que el seu ajuntament o la Generalitat ha creat, anar a Càritas, diguem, si li donen una ajuda, o anar a la PA... perquè ells diuen que el 95% dels casos que els hi arriben els resolen. Llavors, quan tu comences a tenir una entitat que és capaç de ser tan eficient com les institucions a l'hora de plantejar temes, estàs generant una institucionalitat que és diferent de la institucionalitat pública i, en canvi, estàs intentant resoldre problemes públics. O sigui, el debat de lo públic és un debat una mica més complex aquí, no? Perquè dius, bueno... La PA què és? És una entitat privada que busca els seus beneficis? És un col·legi, és un grup d'advocats que diu, no es preocupi, senyora, que jo ja li arreglaré? O és una entitat que, a més, diu, no, tu vine, t'empoderem, que es diu ara, com a persona activa, i només i llavors el teu cas el convertim en una categoria, i tu seràs, diguem-ne, activista en aquesta categoria, a més de defensar el teu propi pis. O sigui, nosaltres no resolem només el teu problema, sinó que et convertim en un agent de canvi davant d'aquests problemes. Això és un salt.
És el debat aquell entre la potestas i l'autoritas, no?
Bueno, sí.
L'autoritat moral perquè pot tenir un líder o una institució i la potestas, no? En fi, això és així.
Això és així perquè
sempre ha sigut així, no? Sense guanyar-s'ho o no guanyar-s'ho. Afegim una altra veu, la de Marina Garcés, al voltant de la idea del compromís, que possiblement també va vinculada amb tot això que estem tocant avui aquí a Líquids, l'associacionisme.
La vida és un problema comú, sempre ho ha estat, però en el món dens i global en què vivim aquesta interdependència s'ha intensificat i s'ha tornat més amenaçadora, més desafiant. Les sacsejades de la crisi han deixat al descobert un vast territori, oblidat i negligit, que en aquests moments de despossessió i pèrdua té una qualitat meravellosa, pertany a tothom. És l'immens domini del que és comú, compartit, que sense ser de ningú és patrimoni i responsabilitat de tots i cadascú de nosaltres. La voracitat de la societat de mercat ens ha fet oblidar sovint que la confiança en l'altre i la col·laboració són el veritable fonament de la vida col·lectiva i que al darrere de cada impuls individual hi ha la imparable energia de tota la comunitat. la natura, els somnis, l'educació, els ideals democràtics, les ciutats, la música, formen part del patrimoni material i immaterial de tothom. Cal defensar amb força aquells espais que no es regeixen per la mesura del valor del mercat, sinó per la noció del que és útil per a tota la comunitat i que promouen una nova cultura de la solidaritat i la capacitat col·lectiva per preservar, crear i gestionar els béns comuns. Marina Garcés, filòsofa, conferència al compromís al CCCB, gener del 2014.
És veritat que aquesta capacitat, després d'arribar fins i tot a les portes del Congrés, no sé si també comporta després una certa frustració, perquè moltes vegades aquestes ILPs acaben frustrades, i aquesta relació, aquest anar i tornar entre l'esfera del poder institucional clàssic o polític i la societat que s'organitza de la seva manera, després acaba dient, no, veus, saps què, d'aquí 4 anys votes i si ho tenim al programa ja t'ho canviarem, ja farem la dació en pagament o ja farem el que sigui, no?
Sens dubte, és un dels perills importants de tots aquests espais, no? Que semblin prometre coses que després no donen.
Que, abans, no? Que finalment els compromisos només serveixen per... O s'accepta la participació en coses que potser no són tan transcendentals, com el nom d'un carrer o la direcció d'un...
Sí, però em sembla més honest fer això, no? I deixar molt clar que només us farem cas a l'hora de decidir el nom del carrer, que donar, diguem-ne, com aquesta promesa de, no, no, vosaltres podeu aquí tenir un instrument de participació molt important, que després el ningunejarem, diguem-ne, de forma reiterada, que és el que passa habitualment amb les ILPs, no? Això, la diferència, diguem-ne, és aquesta legislació, no?, que és la que tenim tant a l'estat espanyol com a quasi totes les comunitats autònomes, no?, molt restrictiva, no?, sobre les iniciatives legislatives, i que és molt diferent a la d'alguns altres països, no?, la iniciativa legislativa popular es converteix, si té el número suficient de firmes acreditades, obligatòriament, diguem-ne, en un referèndum. Uh-huh. No?
Que és el que es va plantejar en el cas del multireferèndum, quan es va fer el coincidint amb el 25 de maig.
Les eleccions europees.
Un dels elements que es plantejava era aquest, no? I, de fet, ara hi ha aquesta novetat que encara, em sembla que s'ha aplicat molt poc encara, que es diu Iniciativa Ciutadana Europea, que si tu reculls 1 milió de signatures a 7 països, llavors el Parlament Europeu i a la Comissió Europea estan obligats a dir què opinen sobre això. És a dir, perquè fins ara, en el cas de les ILPs tant a Catalunya com en el reste de l'Estat, les ILPs, un cop presentades, poden no ser admeses a tràmit. Uh-huh. No? I simplement, amb aquesta... És una mena de guillotina, diguem-ne, no? I és el que ha passat la majoria de vegades, no? Hi ha una cosa que pitjor que ha passat aquí a Catalunya també, va passar amb una altra regulació, després en l'època del tripartit es va canviar, que era que tu te l'aproven, per exemple, no recordo una iniciativa de la Iniciativa Popular per acabar amb la incineració de residus, que la van admetre a tràmit i després la van convertir en una llei de regulació dels residus, de la incineració, que era just el contrari, sí. I els seus promotors no la podien retirar. En el cas, jo crec, de la Iniciativa Ciutadana Europea, que inclús algú ha dit que podia servir pel tema de la consulta a Catalunya en els propers mesos, doncs és una iniciativa que obliga el Parlament Europeu a definir-se, no aprovar-la, però com a mínim han de debatre-la i és 1 milió de signatures, que si comparem 1 milió de signatures a tota Europa amb 500.000 a Espanya, veurem que les claus, diguem-ne, les possibilitats de presència són molt més directes i fins i tot a Europa que aquí, no?
I hi ha esferes de poder, però on és més fàcil aquesta combinació d'aquestes dues esferes de fins i tot de poder polític, no sé si la municipal, no sé si piquen les portes d'Europa, que l'estatal o l'autonòmica. Sí.
Home, en principi, de sentit comú, sembla que la més fàcil sigui la més propera a nosaltres, no? Per tots, no? Perquè és més fàcil organitzar-nos, no? Perquè tots coneixem millor els temes que això, no? Que els temes locals, diguem-ne, que ens queden més a prop. Ara, aquest element hem de posar al costat de l'altre, no? Que és quines facilitats o quines dificultats ens posen des de les regulacions que hi ha en cada cas. I aquest exemple que estaves posant ara precisament demostra això, no? A lo millor, en algun cas, la Unió Europea ens ho posa millor, ens ho posa més fàcil, diguem-ne, que el nostre estat, no? La qual canvia, diguem-ne. La lògica del tamany i de la distància és una de les importants, però no és l'única. L'altra és la de fins a quin punt t'ho faciliten o t'ho dificulten.
No? No, i també tenim el cas de Suïssa, en el qual hi ha una gran tradició de referèndums i de participació directa, perquè ara estem parlant de participació directa, no?
en els quals també veiem a vegades que hi vota molt poca gent. És a dir, també a vegades tenim la impressió, i una mica és un tema que sobrevola tota la conversa, de que tothom vol participar molt. I sabem que això tampoc no és del tot així, no? A vegades el que vol la gent és tenir la possibilitat de participar o de controlar. No tant de fer-ho tot, constantment.
Mm-hmm. Ho hem de deixar aquí avui. Moltes gràcies, Joan Font. Moltes gràcies, Joan Subirats. Gràcies per les vostres reflexions, pel vostre pensament, no només avui, lògicament, en aquest líquid, sinó en la vostra feina quotidiana i diària. Ho deixem aquí, marxem amb la veu de Joan Manuel Serrat.
Amén. La gente va muy bien en cualquier acto público, para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles ungüentos. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas de este culebrón. La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo. Conozco esos plebeyos, soy uno de ellos. La gente va muy bien para aplaudir al jefe, animar el paisaje y preservar la especie. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien, la gente va muy bien. La gente va muy bien, pero que muy bien. La gente va muy bien para decir que sí, y por eso también. La gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien.